Ara, si us sembla, podem fer 10 minuts de debat, si el doctor Antoni Simón vol venir aquí. I si hi ha alguna pregunta a fer, doncs és el moment. Jo puc començar amb una, amb el doctor Antoni Simón. Aquest jesuïta que es deia Francesc Grau?
Sí, Grau.
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 Te l'has tret de la butxaca perquè no m'havia sentit a parlar mai. No? Però, malgrat tot, és un personatge molt important, però a nivell de Catalunya, veig, no?
No, a nivell d'Espanya.
Espanya.
I fins i tot d'alguna manera de fora. És un dels filòsofs, pensadors polítics, doncs, més important de l'Espanya de la segona meitat del segle XVII. I, de fet, doncs, és citat doncs, per aquests també, diguem-ne, entre arbitristes, pensadors polítics, castellano-cortesans, d'alguna manera, i per tant és... per què no ha sigut conegut? Potser no, la pregunta és més aviat aquesta. Jo crec que, d'una banda, el pensament polític hispànic de la segona meitat del segle XVII, comparat doncs, amb períodes anteriors, ha estat mal estudiat, i de fet doncs, hi ha força encara manca d'estudis monogràfics sobre aquests autors, i el mateix ha passat sobre el pensament d'alguna manera català, el pensament polític català d'alguna manera de la segona meitat del segle XVII. A nivell local, doncs, el fet que a partir de ben aviat doncs, Francesc Grau vagi a Barcelona, sigui catedràtic del Col·legi de Belém i després tingui una trajectòria doncs, més aviat allò a Mallorca, Saragossa, Urgell, molt influent a la cort de Madrid, doncs, pot haver, diguem-ne, fet que la historiografia local de Girona no li hagi prestat d'alguna manera l'atenció. Tot i que tinc que dir que allò surt, no sé, allò citat en alguna d'aquestes històries, això ja no sé si Rahola a la ciutat de Girona, allò surt, allò, personatges d'allò, Francesc Grau, però crec que en el llibre també que vam fer juntament amb Joan Busquets, allò al Col·legi Sant Martí surt el nom, però mai... crec que se li ha donat doncs, la rellevància que té. Sense, jo crec que és el gironí que té més projecció, sense dubte, la segona meitat del segle XVII. Bé. I l'altra cosa és, clar, el que deia, aquestes nissages gironines importants. Home, Francesc Grau és una nissaja de notaris i de mercaders, però no hi ha un estudi, diguéssim, de lo que seria la classe dirigent català gironina, d'alguna manera, en base a aquests fons notarials especialment, doncs, esclar, no el coneixem.
Moltes gràcies. Alguna pregunta més pels ponents d'aquest dematí? Joan Busquets.
Hi ha molts altres aspectes també, per exemple, de la llengua catalana, un concili, es parlava doncs, per la predicació, es passi tot en llengua catalana, i allà el Pau Borgell, com se diu?
Sí, Pau Durant.
Pau Durant, que més aviat era felipista, però defensa la predicació, tot això de ser a la llengua del país. I arribo a recomentar d'aquesta manera, perquè la Unió de Catalunya amb Espanya és peràxia. Bé, aquesta afirmació ara, com la sèrie de negoci, no? Però en el 17, hi ha molts episodis, aquest és econòmic, aquest altre que dic és un concili, en segon ho ha explicat moltes vegades les obres seves, perquè és el cas que tingués sobre aquest episodi, en què hi ha tota com una certa unanimitat que Catalunya doncs és diferent, diria en termes d'avui, d'altra banda també hi ha un progrés fins i tot de parla castellana, emissions en castellà. És molt general, no es pot dir que són episodis d'un ambient general.
Contesto, però abans dic algunes coses sobre la intervenció de Xavier de Torres, que ha sigut d'alguna manera molt interessant, si em permets. La primera, sobre l'actitud de la Diputació. No hi ha que mirar les institucions només com institucions, hi ha que veure també qui hi ha en aquell moment. No sé si en aquell moment és Joan Santís, per tant un bisbe, quan esclata això. I per tant, una cosa és Joan Santís, d'alguna manera un bisbe, i una altra cosa que hi sigui d'alguna manera una altra persona. És a dir, hi ha que mirar exactament a vegades quines persones hi ha, i no només en el lloc de diputats, sinó sobretot en el lloc dels assessors juristes, que es renoven cada 6 anys i que donen una empremta molt important, d'alguna manera, a l'actitud, diguéssim, de tot aquest tipus de conflictes. En aquest tema de la dècima, d'alguna manera, també... I ja es dedueix d'unes coses que ha dit el professor Torres, evidentment no es debat d'alguna manera una cosa de fiscalitat d'alguna manera eclesiàstica. En el cas de les gràcies apostòliques a Catalunya, aquestes d'alguna manera una bona part estan infeudades a laics i en el fons la dècima d'alguna manera es repeteix fins a cert punt el que ja havia passat amb l'excusado en el regnat de Felip II, que hi ha una revolta perquè és clar. I llavors, a més, aquests canonges qui són? Aquests canonges, d'alguna manera, són els parents dels membres de la classe dirigent, que són els que, d'alguna manera, tenen infeudats, d'alguna manera, aquests delmes, etc. Per tant, no és estrany que això, d'alguna manera, agafi més volum que no pas estrictament, d'alguna manera, una oposició, diguem-ne, eclesiàstica, o dels capítols. En canvi, molt d'allò és el tema de la comptabilitat, perquè és el mateix que passa amb el quin, no només és l'impost, sinó és la comptabilitat, i per tant és una ingerència en la sobirania financera de les institucions, i aquí d'alguna manera hi ha una batalla d'alguna manera important. Pel que fa al tema del concepte Espanya i el tema de la llengua, que ha plantejat a Joan Busquets. Jo diria que tampoc aquesta discussió d'alguna manera que es planteja en la correspondència dels canonges és tan, diguéssim, excepcional. En el fons, sobretot a partir de finals del segle, a partir ja finals del segle XVI, hi ha clarament un concepte d'Espanya que està diferenciat, és a dir, normalment per als membres de lo que podríem dir la classe dirigent, la intel·ligència castellana, la intel·ligència catalana, etc. El concepte Espanya per ells continua sent d'alguna manera un concepte geogràfic, un concepte, diguéssim, de demarcació. En canvi, per la intel·ligència castellana cortesana, d'alguna manera cada vegada més és un concepte polític. I d'aquí ve allò, Gregorio López Madera, Espanya és un solo reino. I per tant això, és clar, d'alguna manera xoca. Fixa com crec que ha citat l'Espanya citerió o ulterior, que és un concepte d'alguna manera bàsicament geogràfic. En canvi, els altres estan jugant d'alguna manera amb un concepte sigui en singular o sigui en plural, d'alguna manera que ja vol tenir una dimensió més política. I això és una divergència que evidentment té unes arrels en el pensament polític d'alguna manera que castellà, d'alguna manera ja medieval, d'alguna manera, per unes discussions de preeminència, unes discussions d'alguna manera, diguem-ne, com més intel·lectuals, però que a finals del segle XVI, doncs, quan ja s'elabora aquest concepte d'alguna manera més polític d'Espanya, ja això d'alguna manera entra en confrontació, i això ho trobem, doncs, fins a la Guerra de Successió, vull dir, per exemple, el concepte d'Espanya d'un Castellví en les cròniques o un Feliu de la Penya continua sent un concepte d'alguna manera geogràfic, i en canvi d'alguna manera hi ha en el centre castellano-cortesà, encara que la realitat sigui que Espanya no és un solo reino, com diu Madera, però ja ho veuen, si més no, com un horitzó polític, un estat, d'alguna manera, en aquesta època de convulsions tan internes d'alguna manera com externes, un projecte d'estat unificat, mitjà i compacte territorialment. No? Llavors aquesta divergència i aquest xoc d'alguna manera existeix. El tema de la llengua, d'alguna manera, i el tema això de l'avenç de la producció escrita, jo, aquí, evidentment, els filòlegs, d'alguna manera, podrien dir, d'alguna manera, moltes coses. Però entenc que la pregunta és si aquest tema de la llengua, d'alguna manera, incideix en la població o exactament, o sigui, té una dimensió política, és això, no? Però... Sí. O per què se planteja d'alguna manera en el tema exactament eclesiàstic. El tema de la llengua per mi té diversos nivells. El tema de la llengua no és un tema políticament neutre, com han dit Eliot o d'altres. Ja des de l'edat mitjana doncs són conscients d'alguna manera, i això fins i tot els prínceps, que la llengua és un element molt simple però molt clar d'alguna manera de diferenciació entre col·lectius. I en la mesura que aquests incipients estats moderns tenen una noció de, si més no, una noció d'alguna manera d'identitat d'alguna manera nacional, doncs això és el que diferencia d'alguna manera diferencia d'alguna manera els col·lectius. Evidentment no té la importància de l'època dels nacionalismes contemporànies, però no és una qüestió d'alguna manera políticament neutra. Evidentment, primera cosa. Segona cosa, segon nivell. Això està ja en el pensament polític de l'època. Campanella, el d'allòs, ja diuen mitjans importants per sotmetre allò. L'espasa, el tresor i la llengua. Aquests són els tres instruments d'alguna manera que té d'alguna manera el príncep per, diguéssim, articular d'alguna manera una comunitat política. Per tant, això ja està en el pensament polític. Que estigui el pensament polític no vol dir res més que estigui el pensament polític. Està d'alguna manera en l'acció política dels governants. En el cas d'alguna manera de la monarquia hispànica, no. Les seves prioritats, almenys en el 16 i en el 17, dels governants, és a dir, dels reis, dels cercles cortesans, dels consejos, no passen d'alguna manera per unes directrius, diguéssim, lingüístiques, d'alguna manera culturals. Però això no vol dir que, evidentment, això no és una prioritat, la unificació lingüística, malgrat hi ha projectes, però això no vol dir que no es donguin d'alguna manera passes, d'alguna manera, a la pràctica política. I llavors, a on... quina és la institució d'alguna manera que té més capacitat per incidir d'alguna manera en aquests temes lingüístics? Evidentment és l'eclesiàstica. Evidentment hi ha els capellans de parròquia, hi ha tota la xarxa. I per això no és estrany d'alguna manera que aquests debats de la llengua d'alguna manera tinguin com a principal escenari la institució eclesiàstica, els concilis, etc., perquè és la... és, diguéssim, el punt on entre la teoria d'alguna manera o els projectes o les passes a nivell teòric d'alguna manera podrien lligar d'alguna manera més als pràctics. Pel que fa al tema de la llengua, la llengua primera meitat del segle XVII és la catalana, el que s'imprimeixen d'alguna manera són textos menors que és el que arriba d'alguna manera al públic, les gacetes, la publicística de guerra, tot això s'imprimeix en català, que la proclamació catòlica o aquests escrits estiguin en castellà és normal, això va cap a l'exterior, d'alguna manera sobretot, i s'imprimeix en català. I llavors, 1652, ja hi ha una fractura, d'alguna manera, i després, evidentment, en la guerra, successió... D'alguna manera.
Bé, dues qüestions, una sobre la llengua, i jo em sembla que aquí caldria afegir-hi aquesta qüestió, a mi em sembla ben estudiada, per Joan Lluís Marfany, que és la diglòssia de l'Església Catalana. No? Fins i tot en aquest debat del concili de 1636, els que demanen, i fa estona que estic intentant recordar el famós memorial de Diego... l'Alexandre de Ros, exacte, sí, que és una reivindicació o que s'agafa com una reivindicació de la predicació en castellà a Catalunya, no? O a les diòcesis catalanes. Bueno, hi ha dues ratlles del text d'aquest memorial d'Alexandre de Ros que, en realitat, explica quina és la intenció de reclamar predicacions en castellà. I ho diu clarament, i això no sé si sempre s'ha tingut prou en compte, Marfany per descomptat sí, i diu que no seria literalment decent parlar en llengua vernacle a persones de l'estament. Independentment de aleshores de si hi ha governants que volen fer de la llengua un instrument de... Però, esclar, això de la llengua abans del nacionalisme és complicat i fins i tot en aquest cas doncs, pot explicar, diguem-ho així, contradiccions com les del bisbe Pau Durant, no? També s'ha dit que bueno, els que ho demanaven en català o que defensaven la predicació en català doncs era bàsicament per raons pastorals, no? De en fi, d'intel·ligibilitat. Una altra cosa era aquesta vessant, en fi, tu Joan ho coneixes també un millor que no pas jo, la vessant solemne, no? Aquelles prèdiques de Quaresma que havien de ser doncs, rutilants i si eren en castellà, millor, perquè podien ser més rutilants o més barroques i perquè, a més, o sigui, la llengua d'etiqueta aleshores era el castellà. I pel que fa en fi, aquest vocabulari, el per accidents i... és clar que hi ha altres focus, no? Els juristes, i això és més conegut, em sembla, no? Tot i que els juristes també s'haurien de treballar a fons. I una tesi recent de Josep Catdeferro, un gironí, esclar, ens estudia Fontanella, però justament el Fontanella advocat municipal, que és interessantíssim. Pues clar, jo voldria el Fontanella polític, i en Catdeferro, doncs, domina les fórmules, domina el llatí, etc. I, en fi, espero que després de la tesi doncs, ens faci això, el Fontanella polític. No? Hi ha tot aquest seguit de memorials enorme dels anys 1630 o encara abans de 1620, interessantíssims, coneguts, però no sé si encara prou explotats tècnicament, però que en tot cas són un filó que ajuda a construir aquest vocabulari, aquest llenguatge de la revolta o de la rebel·lió del 1540. Simplement que, per sorpresa meva, o relativa sorpresa meva, i potser per d'altres o per la majoria no ho serà, aquest llenguatge també es retroba en fonts eclesiàstiques. I per tant també hi ha un filó eclesiàstic que porta doncs, o conflueix cap al 1540 en l'elaboració d'aquest lèxic de la revolta. I una última observació. Això de si Catalunya és Espanya, dit col·loquialment, o si la fórmula Regnes d'Espanya incluïa efectivament Catalunya, la resposta tardana respecte de la dècima, doncs és que no, és que Catalunya no és Espanya, no? O que la fórmula Regnes d'Espanya no incluïa el Principat de Catalunya. L'article que no tinc aquí, de Bartolomé Clavero, es diu Catalunya una prosopella jurídica o una cosa semblant, i ressegueix tota aquesta literatura impresa, tractadística, i al final, en relació a un altre conflicte, aquest de la provisió de canongies, perdó, no de càtedres, el resultat és que no, és que tècnicament no, perquè a més afegeixen, i això lliga doncs, amb el que deia el professor Simón, afegeixen que Espanya no té entitat jurídica. Encara que llavors hi hagi un López Madera que digués un regne i tal i qual, però no...
Hi ha una naturalesa jurídica
espanyola.
Hi ha una naturalesa jurídica castellana, catalana, portuguesa, però Espanya, d'alguna manera, com a concepte geogràfic,
des de Castella, d'alguna manera, evidentment, inclou d'alguna manera el Portugal. I quan en el 1580 Portugal d'alguna manera s'incorpora a la monarquia de Felip II, aquest és un fet d'alguna manera que des de Castella és molt enaltit d'alguna manera, i recordo d'alguna manera que hi ha una, gràficament es diu Espanya seria una mà, tindria quatre regnes, en faltava un abans de 1580, i després de 1580 és la mà completa d'alguna manera perquè té Portugal. D'alguna manera hi ha aquest concepte. I sobre el tema de la llengua Marfany. En el memorial de 1636, que és Juan Gómez Adrín, pseudònim d'alguna manera de Marfany cita això, però és que no cita després una altra cosa, que també diu el memorial, i no cita una altra cosa del mateix autor, d'Alexandre Ros, que diu 10 anys després a la Catalunya desenganyada, on hi ha unes cites en què sí que es veu clarament el mateix Alexandre Ros que dona a la llengua d'alguna manera una dimensió política. Ara jo no la recordo exactament, però els tinc citades en el llibre Construccions polítiques i identitats nacionals.
Té frases impertinents, eh?
Exactament, en què diu d'alguna manera que allò d'allò és que la llengua d'alguna manera és allò, una llengua, la llengua és un instrument d'alguna manera polític per als súbdits i d'unificació i d'imposició, etc. O sigui, té unes connotacions claríssimament d'alguna manera polítiques. Després, el discurs d'Arròs, doncs, bueno, diu bueno, que si els... A la gent d'estofa, que si després el poble, que si ho entén, que si no ho entén, però dins d'un discurs que, com altres, molts altres, d'alguna manera, discursos polítics, no hi ha que buscar d'alguna manera una coherència total, però sí que en moments determinats es veu clarament que Alexandre Ros dona un sentit pròpiament d'alguna manera polític al tema de la llengua. I per tant, respecte a això que diu Marfany, el que no val és triar d'alguna manera un fragment i oblidar a l'altre, perquè suposo que s'ha llegit d'alguna manera aquestes obres i no els ha citat d'alguna manera de segones o de segona mà.
Però Marfany diu exactament el mateix dels altres.
Molt bé. No sé, ja ens acostem a l'hora que estava previst. Sí. Si no hi ha cap més cosa, algú que vulgui fer una pregunta que encara li hagi quedat, faríem 10 minuts de pausa i ens tornem a trobar aquí per la presentació dels anals.